Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat. Planeta Prat.
Sintonia per parlar de cinema amb Francesc Cànovas. Què tal? Com estàs? Benvingut.
Molt bé. Molt bon dia a tots. Aquí estem per parlar
molt
de
bon
pel·lis.
Dia. Clar que sí. Què tenim? Què hem preparat aquesta setmana?
Mira, parlarem de Jugada Maestra, una de por, que té molt bona pinta, que es diu Hocum, Un Hijo, que és la pel·lícula espanyola de la setmana, La Reco és La Gràcia, i La Reco, el clàssic és Días del Cielo.
Molt bé, comencem per Jugada Maestra.
Vale. Si és a vida o muerte, ¿qué harías con 1,000,000,000 de dólares?
¿Estoy obligado a responder? Desde que nací, mi madre me dijo que éramos diferentes. Sí, su familia la había desheredado. Pero un día yo sería el único heredero de mansiones, aviones, una o dos islas.
Ve que no te creo. ¿Ahora vives en la ciudad?
Ya ves. Pero no en el centro.
¿Qué ha pasado con la fortuna de la familia?
La heredaré. Algún día.
Vale. Llámame cuando los hayas matado a todos.
Eran 7. 7 cabrones forrados.
¡Wow!
¿Qué me separaban de 28,000,000,000 de dólares? Si tuviera que podar algunas ramas del árbol genealógico,
espera. ¿Quién eres?
Soy Beckett.
Dos llamadas, dos emails.
He estado liado.
¿Con qué?
Mis líos.
Has estado ascendiendo a tu manera. Digamos con malas artes.
Espero no molestar.
Teníamos un acuerdo.
De aquí no sales hasta que confieses.
¿Sabes lo de los Red Fellow?
¿Qué les pasa?
¿A quién le toca? Yo estaría nervioso. Porque cualquiera mataría por ese dineral.
Bé, és una pel·lícula de la productora A24, dirigida per John Patton Ford, que és un remake d'una pel·lícula de l'any 49 que es deia 8 sentències de muerte, on sortia Alec Guinness. El títol original de la pel·lícula, aquesta Jugada Maestra, és How to Make a Killing, o sigui, totalment diferent al títol
clar,
espanyol,
sí.
Amb el Glenn Powell de protagonista, la Margaret Qualley i Ed Harris, i narra el potencial hereu d'una fortuna multimilionària. És el 8è amb la línia de heredar aquesta quantitat insana de cèntims, no? I què es dedica aquest tio sent el 8è de la llista i tenint certa rancúnia i venjança personal sobre el que estan a sobre? Doncs pues mica a mica se'ls va carregant, de forma d'accidents, de forma, si diguéssim, no sospitosa de que han estat assassinats, sinó que han estat accidents, se'ls va traient de sobre per arribar a ser el número 1 a la llista d'heredar aquesta fortuna, no? Pel·lícula que és un thriller, és una sàtira anticapitalista, plena d'humor negre, molt cínica, molt british, pel·lícula britànica, molt catxonda i entretinguda, ¿vale? Amb una narració clàssica de cine, no? de guió, i segons he llegit, pues això, que passa molt bé, té aquest punt divertit, aquest punt, diguéssim, satíric, no? I amb uns actors potents com són el Glenn Powell, que és el prota, és el trepa, que vol arribar a l'Umbru, la Margaret Qualley, que deu ser la femme fatal, que en principi l'ajuda però també deu ser interessada, i Ed Harris, que ben bé no sé quin paper fa a la pel·lícula, però també és una aposta segura a l'actor aquest, no? Per tant, té bona pinta, bona factura. La productora A24 sempre té pel·lícules interessants últimament, per tant pot estar molt bé, jugada maestra.
Molt bé.
Anem a la següent, que és l'aposta de por, i a més m'han dit que fa molta por. Jo no l'he vist encara, la vull anar a veure. Passa que només hi ha un cine a Barcelona que la fan en versió original, que és el Renault Florida Blanca. La resta, que és el Gran Via 2 i alguns més, és doblada. I a mi ja saps que m'agrada veure les pel·lícules en versió original, i per tant a veure si puc combinar-m'ho per anar fins al Renoir, encara que he vist que la sala que la fan és petita, és una sala petiteta, i tampoc ve gaire de gust aquesta pel·lícula en una sala petita, no? Es diu Hokum o Hokum.
¿Primera vez en Irlanda?
Mis padres pasaron aquí su luna de miel. Siempre quisieron volver.
¿Por qué no lo hicieron?
No sé si se ha dado cuenta, pero hay gente un poco rara merodeando por aquí.
Hay cosas peores que gente rara ahí fuera, Yankee.
Un miembro del personal ha desaparecido.
¿Y la suite nupcial?
Siempre está cerrada.
Me da mala espina. Aquí pasa algo muy raro.
Joder.
No encuentro la salida. No paro de oír algo. Creo que hay alguien aquí abajo.
¿Puedes oírme? Dios, sácame de aquí.
Bé, aquesta pel·lícula és irlandesa. T'agrada el tràiler, eh, Isa?
Saps què passa? Que vaig estar a Irlanda fa el mes de febrer en un hotel que s'assemblava moltíssim a això.
Fotis.
Sí, sort que no vaig veure el tràiler abans d'anar-hi, perquè era com un castell allà que et perdies, o sigui, vaja, m'ha portat molts records.
Doncs va d'això, justament, d'una posada, rotllo, o posada o hotel d'Irlanda, on el prota de la pel·lícula, que és un escriptor de relats de por, un Stephen King, diguéssim, que escriu relats o llibres de por, de misteri, que és l'actor Adam Scott, va a aquell hotel perquè és on van passar una agradables jornades als seus pares abans de morir, i volen, el desig dels pares és que les seves cendres estiguin escampades o estiguin allà tirades, diguéssim, al voltant d'aquest hotel, no? Llavors ell va a passar un cap de setmana amb aquesta idea de llançar les cendres del seu pare, no? I aleshores allà ens troba això, un hotel, una posada del terror, on hi ha una habitació tancada que diuen que hi ha una bruixa, bueno, amb maleficis, no? Coses estranyes que ell va visquent, i ell com a escriptor de cine de por, al principi és escèptic, pensa que potser li estan prenent el pèl, no? O tot són imaginacions seves, no? I la pel·lícula va avançant sobre això, sobre un thriller psicològic, un folk horror, que està molt de moda aquest concepte, que és el folklore transformat en por, que fa por, no, diguéssim, com Midsommar, aquella pel·lícula d'Ari Aster fa uns anys, no? I la bruixeria. El que crea tot aquest conjunt és una atmosfera malsana de por molt potent, amb un suspens que va creixent i un misteri que va creixent, amb un gir de guió espectaculars i amb unes, unes imatges terrorífiques, no? No per gore, sinó per l'atmosfera que es crea al llarg de la pel·lícula, no? I he llegit i escoltat diversos crítics que parlen molt bé de la pel·lícula, parlant inclús dient això, que han passat por veient-la, no? Per tant, jo que sóc fan d'aquest cinema, tinc ganes de veure-la, a veure si és veritat que realment fa por, no? Perquè jo ja fa anys que no veig una pel·lícula de por que m'inquieti i que em faci por. Jo crec que des d'It Follows, que ja farà uns anys, no trobo una pel·li allò que estigui allò dient, ostres, passarà un rato d'angoixa, no? I aquesta, veient el tràiler, té molt bona pinta, i a mi tot el que siguin hotels, passadissos, túnels, m'encanta tot aquest rotllo, saps? I llavors, bueno, també he sentit que recorda els seus moments al Resplendor de Kubrick, per tant, pel·lícula interessant de veure, i si l'acabo veient, doncs ja us diré què tal està Hocum, vale?
Ens ho expliques, a veure què tal.
Anem a la pel·lícula espanyola de la setmana, que la vaig veure al Festival del Cinema Verdi, al Barcelona Film Festival, que es diu Un hijo.
¿Por qué no te sientas y me cuentas todo lo que sepa?
Desde el principio. Era como un par de meses. Hice la típica pregunta de...
¿Qué quieres ser de mayor?
Yo quiero ser Beyoncé, pero en rubia.
Presidente del mundo.
Mbappé.
A mí me gustaría ser Mary Poppins.
Guillermo Antunes. Nuevo en el centro. Cambio de hogar. Padre separado.
Mamá va a estar fuera algún tiempo.
Yo soy María, encantada. Tenía muchas ganas de conocerte.
Guille es un niño especial.
Me gustaría que me ayudara a descifrar algunas cosas sobre su hijo.
Descifrar.
¿Y este? ¿Es tu padre? ¿Con quién habla?
Es que es un secreto.
¿Y Mary Poppins por qué?
Porque vuela.
¿Podría ser un pájaro?
No, porque si fuera un pájaro no podría ser Mary Poppins. ¿Se tarda mucho en hacerse mayor?
Pues unos años, Guilla.
Te va a hacer algunas preguntas, pero no tienes por qué responder a todo. Hay cosas entre tú y yo que son secretos.
No me dejan hablar contigo.
A lo mejor lo único que le pasa a Guille es que echa de menos a su madre y cuando ella vuelva todo se arreglará.
¿Hay alguna otra versión?
Me gustaría hablar con su padre para descartarla.
¿Estás cansado?
Estoy cansado.
No te creo, estoy cansado. Estoy cansado de la magia, de Mary Poppins, de las flores.
Di la palabra mágica y todo se arreglará.
Supercalifragilisticexpialidocioso.
Tienes que ser fuerte, Guille.
No te mentiras. Todos los mayores se van.
Tienes que cambiar para que cuando mamá vuelva vea que has crecido.
Y no se puede ir más rápido.
¿Para qué?
Para que no sea demasiado tarde.
¿Tarde para qué?
Para la magia.
Quizá haya llegado el momento de afrontar la verdad.
La verdad.
Bé, és una pel·lícula, com deia abans, que vas veure a Barcelona Film Festival. Em va agradar, no m'entusiasmar, no em vaig allò emocionar amb la pel·lícula, però sí que està molt bé, sobretot el nen és espectacular, el nen que es diu Ian Cortegoso, apunteu aquest nom perquè només té 8-9 anys i fa un paperàs i unes cares i una interpretació brutalíssima. O sigui, jo em vaig quedar fascinat amb el nen. La pel·li està dirigida per Nacho de la Casa i també compta amb una magnètica, que sempre m'encanta aquesta actriu, Macarena García, i amb el personatge del pare és Hugo Silva. La Macarena García és una psicòloga d'una escola que tracta amb nens que tenen problemes o nens conflictius o nens que, bueno, que necessiten la seva ajuda psicològica, no? Parlant amb ell i aquestes coses. Narra la història d'un nen amb els pares separats, que és aquest actor Ian Cortegoso, en el qual ell té molta imaginació i el seu ídol és Mary Poppins, perquè fa màgia, pot volar i sempre viu en aquest món de Mary Poppins, no? De buscar coses impossibles, no? I en canvi el pare és un tio així com molt brut, o sigui, brut no, brusco, com diríem en català.
Orc.
Sí, que no té, vull dir, no està per a tonteries de màgies, ni tonteries d'imaginació, sí, ni tonteries de Mary Poppins. És taxista i conductor, així com d'Uber privat també. Està bastant, diguéssim, fins a dalt de feina i de gastos i despeses i de problemes. Comença la pel·lícula amb una bronca amb la seva dona, que la seva dona s'ha safata d'avió, no? Bueno, hi ha una sèrie de coses de que no està pel nen i el nen pues, se sent com això, com que ningú li fa cas i llavors viu amb el seu món de fantasia i aquesta psicòloga pues, intentarà treure llum sobre què li passa al nen, no? Per tant, la pel·lícula està bé perquè barreja sociologia, barreja cert misteri envoltant d'aquest pare i aquesta mare absenta i aquest nen que no està ben educat o ben protegit pels pares. Té elements que fan que tu segueixis la narració Però al mateix temps ho vaig veure en matí. O sigui, jo en tot moment vas veure les costures, allò de dir, sortiran per aquí, ja veuràs com això, que sembla això, no serà això i serà altra cosa, no podem dir què. Però en seguida vas veure que coses que semblaven molt òbvies estaven fetes a propòsit òbvies, perquè al final no seria això, seria altra cosa. I fins aquí puc dir,
clar,
respecte als personatges, com actuen, el que fan, està com massa clar tot que allò no serà així, no? I al final, lògicament, res del que semblava ser no és així, no? I al final tot lliga, tot té una explicació i és, té una bona intenció tot al final. Per tant, pel·lícula ben intencionada, pel·lícula està bé, pel·lícula que penso que al gran públic li agrada moltíssim, la gent que miri més prim com jo, pues, veurà aquestes cosetes que no li faran el pes del tot, però, torno a repetir, aquesta faula de Mary Poppins, aquest nen incomprès, està bé, i sobretot pel nen, el nen està extraordinari i, ja, i val la pena pel nen, i sobretot per pel magnetisme que té davant la càmera la Macarena García, que és també extraordinària. Per tant, està bé, un hijo és recomanable. Vale?
Un hijo.
Anem a la reco de la setmana, que també m'agrada força, no m'entusiasma, però està força bé, que és l'última del Sorrentino, que es diu La Gràcia.
En 6 meses podrás volver a casa.
Lo que está claro es que ha sido un buen presidente de la República.
Aún tiene que firmar la ley de regulación de la eutanasia. ¿La firmará?
Firmar esa ley requiere un valor que tú no tienes.
Si no la firmo, soy un torturador. Si la firmo, soy un asesino.
Te he enviado 2 solicitudes de indulto.
Si le concedo el indulto, la opinión pública me descuartizará.
¿Tú sueñas?
Nunca.
¿Te gustaría?
Mucho.
Tu mandato se acaba, papá. ¿A qué esperas para tomar decisiones?
Su función política y social está llegando a su fin. Sus hijos tienen la cabeza y el corazón en otra parte. El pasado es una carga. ¿Y el futuro? Un vacío.
Es obvio que no le asusta decir la verdad.
Ah, las mentiras son para los curas de pueblo. Yo soy el Papa.
Ya puedes firmar.
Necesito más tiempo para reflexionar.
Todo se reduce a una pregunta. ¿De quién son nuestros días? ¿De quién son nuestros días?
Ves l'última pel·lícula del Paolo Sorrentino, un director que a mi m'agrada moltíssim, La gran bellesa, que és una pel·lícula extraordinària, i com sempre amb el Toni Servillo. Ara, sentint el trailer en espanyol, el que parlem sempre, veu la diferència, o sigui, la veu que li han posat el doblatge al Toni Servillo no té res a veure amb la veu original del Toni Servillo, o sigui, no té res a veure sentint-lo a l'actor en la seva veu parlant en italià al doblatge que li han posat, no? No que sigui dolent, sinó que no té res a veure el to de veu, o sigui, és molt greu la del doblatge, res a veure amb la de l'original, no? Pel·lícula visualment espectacular, com sempre, té unes de planos icònics que se queden a la retina de lo ben fet que estan i l'imaginació que té Sorrentino per fer aquests planos, que em recorden pues, el gran Fellini, per exemple, i podríem dir que és una tragicomèdia política on narra la història d'un president de la República Italiana que a 6 mesos d'acabar el mandat doncs té pendent firmar la llei de l'eutanàsia, vale? Ell és de tradició política catòlica, no? El que seria aquella branca de la democràcia, diguéssim, propera al catolicisme italiana, no? I té por de signar aquesta llei de l'eutanàsia per enfrontar-se al papa que és amic seu, un papa, per cert, que a la pel·lícula és de raça negra, el papa que surt a la pel·lícula, i amb rastes, no us ho perdeu. I té aquest assumpte pendent, i la seva filla, que treballa dintre de lo que és l'administració d'on ell treballa, de la presidència del govern, està pendent de que signi aquesta llei, no? Que està modificada molts cops i ell encara no es decideix a filmar-la, no? Perquè té por d'acabar el mandat sent criticat, no? I per altra part té, damunt de la taula té també 3 peticions d'allò de quan la gràcia, no? Quan allú el salven d'una condena, indults, tres peticions d'indults per poder indultar a tres possibles candidats, no? I també té d'estudiar qui indulta, qui no indulta, no? I la pel·lícula parla d'això. La pel·lícula propi Paolo Sorrentino diu que parla que és una reflexió sobre la mort, sobre l'amor, sobre la dubte, sobre la responsabilitat, sobre la paternitat, per relació que té ell amb la seva filla a la pel·lícula, i que en el fons és un dilema moral, perquè tota la pel·lícula aquest president, el Tony Servillo, està en un continu dilema moral de lo que ha de fer en clau positiva o no abans de marxar de la presidència. Una opció és deixar sense firmar aquesta llei i que el segon que vingui pues, decideixi, no? No direm finalment què fa, vale? Perquè és al final de la pel·lícula acaba pues, prenent una decisió aquest president de la República a punt de marxar. I la pel·lícula el que té, torno a repetir, és una música molt potent, una música molt sorprenent que encaixa molt bé les imatges i que t'enganxa a la banda sonora musical de la pel·lícula, i després una sèrie de moments visualment icònics, no? Dintre del cinema de Sorrentino, que fa que sigui aquesta pel·lícula que en principi pot ser seriosa perquè parla de política, parla de lleis, parla de dilemes morals, però de tant en tant afegeix aquests moments majestuosos d'imatge que són brutalíssims, que quedes bocabadat. Potser l'únic és un pèl llarga i potser si li traiem un quart d'hora o 20 minutets no passaria res, i podria ser més passaria millor la pel·lícula, no? Democràcia cristiana, no em sortia el terme. Ell és d'un partit de democràcia cristiana, vale? El que pertany a aquest president de la República i té por d'afirmar aquesta llei de l'eutanàsia. A mi em va agradar força, li poso un 7 a la pel·lícula, sobretot per aquesta imaginació visual que té el Sorrentino, perquè era imatges icòniques, vale? La gràcia. I si et sembla, escoltes? Sí, si et sembla que hem amb el clàssic Dies del Cielo, Terence Malick. Doncs aquesta pel·lícula que la podem trobar meravellosa en la fotografia de Néstor Almendros, que és, va guanyar la millor fotografia a l'Oscar de l'any 78, és la segona pel·lícula de Terence Malick després de Badlands, vale? I com deia abans, la podem trobar al cinema Fenomena, la fan el divendres 5 de juny a les 17:15 de la tarda. La podrem gaudir en 4K al pantalló del cinema Fenomena, i llavors, per tant, qui la vulgui anar a veure allà, que jo aniré perquè val la pena anar a veure aquesta pel·lícula allà la trobarem. I és una pel·lícula ambientada a la Gran Depressió Americana, un grup de tres persones que són dos germans i una tercera que es fa passar per germana també, però realment és la parella o la nòvia de Richard Gere, treballen de jornalers i es van guanyant la vida de granja en granja. Arriba una granja a Texas a conrear el blat, i ella, bueno, ella més que enamorar-se, aprofita l'ocasió per, diguéssim, entabanar a l'amo, que és el Sam Sefer, l'amo d'aquella granja, que li queda un any de vida, i quedar-se allà amb ell, no? No sabem ben bé si està enamorada o està enamorada, la que era nòvia del Richard Gere. Ell acaba fugint, després acaba tornant. Per tant, és una pel·lícula que barreja aquesta trama social d'aquests jornalers i també la trama amorosa d'aquest trio, i tot això amb una fotografia de Néstor Almendros que reflecteix molt bé les jornades al camp d'aquests treballadors, amb la sortida del sol, quan es fa fosc, vull dir, és una fotografia naturalista espectacular, o sigui que és de bava, i per la que va guanyar, repeteixo, a la millor fotografia l'any 78. Pel·lícula molt recomanable, per mi és la millor que té Terence Malick, és la que més m'agrada d'ell sense cap mena de dubtes, per mi és una pel·lícula rodona, i és el gran debut, encara que és la segona pel·lícula, de Richard Gere, on va començar a fer-se famós. Veureu un Richard Gere molt jove, abans d'aquella pel·lícula famosa d'Oficial y Caballero, i amb un Sam Sefer també molt jove, i ella és la Brooke Adams, la tercera en discòrdia del trio, és l'actriu Brooke Adams. Jo la recomano i veure-la, si la podeu veure al Fenomena, serà un regal. Molt bé, petons.
Són dos quarts d'una.
Serveis informatius, el Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Empreses del territori i persones en recerca de